Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de quatre persones, una de cada quatre, tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Aquesta és la teoria. Avui ens hem volgut preocupar de les persones que ja l'estan patint i per les que probablement s'hi podrien trobar més després d'aquesta pandèmia. Ara llegia una entrevista a la psiquiatra infantil Eulàlia Anglada, a Contexto, una entrevista molt interessant, que diu que a Espanya no es pensa en termes de salut mental. I ella denuncia que conviure amb la desesperança dels adults que no entenen res del que està passant fa més difícil encara per les criatures assumir-ho. I això són només les criatures, però la gent adulta també pateix problemes de salut mental, d'angoixa. Ho hem viscut avui en aquest reportatge que hem fet en el cas del Francisco. En volem parlar amb el doctor Joan Bagué. Ell és director mèdic dels serveis de salut mental i president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Doctor Joan Bagué, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Com està?
Doncs enfeinats mirant de gestionar doncs, aquesta situació tan excepcional per la que estem tots plegats passant.
Ara llegia aquesta entrevista d'una psiquiatra infantil, en aquest cas parlant de criatures, no? Deia que aquest aïllament, aquesta situació de confinament, que evidentment genera desesperança en la població adulta, moltes vegades evidentment els nens això no ho entenen, i això és el que esteu gestionant, l'aïllament social i físic que està afectant la nostra salut mental. I això ho esteu notant, no, ja?
Sí, bé, cal dir que la veritat és que en les primeres setmanes del confinament doncs ens vam trobar gairebé de manera sorprenent que no hi havia un increment notable de consultes, inclús els nostres pacients més greus, aquells doncs, que vivint en residències o hospitalitzats o que estaven atesos als hospitals de dia o als serveis de rehabilitació, doncs tenien unes capacitats de contenció i unes respostes molt adaptatives durant les primeres setmanes del confinament, que va fer que no augmentessin ni les consultes a urgències, ni les consultes als centres de salut mental, ni els ingressos hospitalaris en psiquiatria. No? Probablement això va tenir que veure també doncs, amb una resposta molt, molt proactiva que es va fer per part del conjunt dels dispositius i serveis que ens vam posar de seguida doncs, a treballar de manera telemàtica, amb contactes telefònics, mirant de fer un seguiment molt proactiu, molt de proximitat de tots aquests nous usuaris que, doncs, per raons del confinament, es havien quedat sense la possibilitat de seguir rebent l'atenció presencial que havien tingut fins aleshores.
Clar.
I aquestes primeres setmanes gairebé ens va sorprendre aquesta manca, diguem, d'increment de les demandes d'assistència. És veritat que cal dir que a partir de la cinquena, sisena setmana, ara ja estem veient que probablement hi ha uns certs efectes de l'esgotament d'aquesta situació de confinament i això porta, doncs, que ara sí que comencem a notar ja increments de situacions de reaccions d'estrès, d'augment de l'ansietat, d'alguna sintomatologia depressiva i que, per tant, doncs, el risc de recaigudes ara comença a ser més palès. Probablement no hem tingut encara aquest increment notable o l'estem tot just començant a tenir ara, però l'estem esperant de cara a les properes setmanes perquè està clar que l'impacte psicològic de la Covid-19 i dels efectes lligats al confinament no són gens negligibles.
No, precisament ahir visitant els pacients de Covid-19 dèiem amb el doctor Enric Cacho, que és amb qui visitàvem un dels pacients, en Francisco, que evidentment hi havia un episodi d'angoixa, de molta preocupació, associat lògicament a la situació de la seva dona hospitalitzada per Covid-19 també, i dèiem la fase 2 d'aquesta epidèmia, a part de la de la salut, serà la psicològica, no? Perquè hi haurà molts casos de gent que no només la situació econòmica, que evidentment preocupa a moltíssimes persones, sinó les derivades d'aquesta por, no? La por que se't queda dins del cos, no?
Està clar. Sabem que els estudis que tenim de la Xina, de Wuhan, doncs allà un 53% de la població va requerir atenció psicològica i un 5% va tindre, diguem, trastorns mentals d'una certa gravetat. No? Per tant, és evident que tots aquests factors lligats, primer, l'impacte directe de les persones que han patit la malaltia, persones que han tingut un familiar proper que ha mort, a més, en condicions doncs, molt complicades, molt, molt complexes a l'hora de no poder-se ni despedir, moltes vegades doncs, a la persona morta ni poder fer els rites de traspàs, doncs, que tenim doncs, la costum i l'habitud de poder fer. Per tant, això ho sabem, eh? Les persones més directament afectades per la patologia del Covid és una població doncs, de risc i de gent vulnerable que haurem de poder preparar, i de fet ja ho estem fent, una resposta d'atenció emocional i de suport emocional i d'atenció psicològica i psiquiàtrica per les possibles, diguem, dificultats que puguin passar aquestes persones.
I això ho també... estem... Sí, digues.
Deia que també un altre, lògicament, col·lectiu que ens preocupa és les persones que deia al principi, que fins ara han respost, jo crec que d'una manera molt remarcable, a les condicions d'excepcionalitat per als que estem passant, com són les persones ja amb trastorns mentals i de vegades amb trastorns mentals greus, però que amb el pas dels dies i amb el pas del temps i amb la durada d'aquesta situació d'excepcionalitat, doncs segurament també són persones amb vulnerabilitat, per tant, de poder tindre doncs, descompensacions o situacions de risc de patir descompensacions psicopatològiques.
I suposo que el que més us amoïna, doctor, són aquelles persones que tenen trastorns de salut mental i, a més, estan soles, vivint soles, no?
Sí, evidentment, l'aïllament és un dels factors de risc a l'hora de, diguem, de poder patir una situació de descompensació psicològica. L'aïllament, més totes les situacions també de vegades lligades a les pròpies condicions d'aquest aïllament. Hi ha persones que estan en situacions d'una certa precarietat social, amb condicions d'habitatge que no són sempre les més idònies, persones que de vegades inclús no tenen l'accés a la informació que haurien de tenir, que de vegades la informació s'ha de poder tenir i s'ha de poder estar suficientment informat i tampoc excessivament informat, perquè això de vegades també pot ser un factor que augmenti la por, no? I per tant, aquestes persones que són moltes vegades les més fràgils, les més vulnerables, són les que ens preocupen més i són les que, amb les que intentem doncs, mantenir una relació terapèutica a distància fins ara, perquè també estem aprenent doncs, noves maneres d'atendre i noves maneres d'organitzar l'assistència a través de... Primer van ser contactes telefònics, ara ja hem pogut posar en marxa doncs, tota una atenció telemàtica a través d'entrevistes online, a través inclús d'activitats online, d'activitats individuals, però també grupals online. Per tant, també estem aprenent una nova manera de fer arrel de la situació creada pel Covid.
Perquè suposo que per franges d'edat continua sent els més vulnerables la gent més gran, en aquest sentit, no?
La gent més gran és una gent que ens preocupa especialment, perquè lògicament l'impacte de la malaltia amb ells és molt més greu, com ja sabem, i per tant doncs, és lògic que estan molt més sotmesos a situacions d'estrès, a situacions de por, a situacions del patiment lligat a la por de patir la malaltia, les conseqüències que això pot tenir, etc. I que moltes vegades són persones que moltes d'elles viuen aïllades. Tenim un percentatge, especialment en el territori, diguem, que tenem la nostra organització, del CPB, tenim un percentatge molt important de població envellida i de població que viu sola.
CPB, per jo saber-ho, aquestes tres lletres, a quina... De què són acrònims?
CPB vol dir Centre de Psicoteràpia Barcelona, Serveis de Salut Mental. És una organització que gestiona serveis públics de salut mental dins l'àmbit comunitari, i tenim actualment 18 serveis, fonamentalment a l'àrea de la Barcelona dreta i de la dreta de l'Eixample, i també alguns dispositius a l'esquerra de l'Eixample, només un fora de Barcelona.
Val, doctor, és que dir CPB, segurament hi ha molta gent que no ho sap, i és bo que ho diguem, Centre de Psicoteràpia de Barcelona. A veure, doctor, a les famílies, quines eines tenen, si tenen en els seus entorns familiars persones amb aquests trastorns mentals per ajudar-los, encara que sigui a distància, si estan separats d'ells perquè pel confinament ho estan, quins instruments tenen per ajudar-los?
Bé, moltes vegades la família de persones doncs, afectades per un trastorn mental i d'aquelles més greument afectades per un trastorn mental també pateixen molt directament en circumstàncies doncs, del trastorn mental de la persona afectada i, a més, d'aquesta situació d'aïllament, de confinament, de no poder-se veure. Per tant, jo crec que és molt, molt important poder mantenir algun tipus de contacte per la via que sigui. telefònica, telemàtica, si hi ha possibilitat de veure's doncs, a través d'alguns dels mecanismes online que, dels que avui en dia disposem, doncs, és molt important poder mantenir un contacte directe i és molt important també doncs, per aquelles famílies que puguin detectar que hi ha situacions de risc dels seus familiars que es posin en contacte amb els equips de professionals que tenen el seu abast, a través de l'atenció primària, dels centres de salut mental o inclús doncs, a través del canal Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que té tot un sistema d'accés fàcil als dispositius d'assistència.
Clar, entenem, doctor, que abans del confinament, evidentment els trastorns més freqüents són la depressió i l'ansietat, aquests són els que més prevalen, no?, en la nostra societat, però veieu ja problemes associats en aquest confinament, en aquest aïllament?
Estem començant a veure reaccions a l'estrès agut i també algun trastorn per estrès posttraumàtic, encara que de moment això segurament el previsible és que, perquè són trastorns que acostumen a aparèixer doncs, algunes setmanes, inclús alguns mesos després de l'estar, diguem, afectat per una situació traumàtica determinada. Per tant, però estem a l'inici del que serà, diguem, les descompensacions psicopatològiques lligades a la situació de la Covid-19 i del confinament. No? Per tant, encara no tenim gaires estadístiques i ni gaire casuística, però previsiblement i pel que ens diuen els estudis, això anirà venint durant les properes setmanes i mesos.
Doctor, és una cosa que no ens agrada fer a nosaltres, sentir plorar a la gent a la ràdio aquest matí, no ho podíem evitar perquè era el moment de la visita del doctor Cacho amb un dels pacients, però sí que m'he trobat entrevistant professionals de la sanitat aquests dies i no ho hem traslladat a l'antena perquè no és qüestió de fer pornografia de la intimitat dels professionals, que quan parles amb ells s'emocionen d'una manera molt, molt clara. És a dir, els nostres professionals sanitaris que estan a primera línia, infermeres, metges, s'emocionen d'una manera molt freqüent, molt freqüent. Per tant, aquests treballadors en primera línia també necessitaran assessorament psicològic, no?
Sí, sí. És que, de fet, els professionals sanitaris i aquells que estan en primera línia atenent la malaltia és un col·lectiu de risc. Sabem, doncs, el que va passar a la Xina, a Wuhan, gairebé la meitat dels professionals sanitaris van presentar algun tipus de trastorn d'ansietat o depressió. I és lògic que la resposta a l'estrès, estan sotmesos en situacions d'estrès continuat i moltes vegades fent una feina encomiable en condicions que no sempre han estat les millors, no? I tot això fa més el fet d'estar en aquest contacte directe amb el que podríem considerar doncs, una de les circumstàncies més complicades de la feina assistencial sanitària, no? Que és estar confrontat a la mort, de vegades a la mort de persones amb una freqüència inusitada. No? I, per tant, tot això fa que és un col·lectiu que necessita i necessitarà de suport sanitari emocional. De fet, nosaltres estem preparat ja tota una resposta, com han fet també altres entitats, tot un equip especialitzat per donar suport als professionals, tant els propis com els professionals del territori, els companys de les àrees bàsiques i tota aquesta gent que està més en primera línia donant resposta amb aquesta contingència tan excepcional.
I aleshores, hi ha una qüestió que són les addiccions. Una cosa és la salut mental i l'altra les addiccions. Us amoïna especialment que aquest confinament, pel que fa, i nosaltres la setmana vinent dedicarem una taula a parlar de com està afectant això, col·lectius vulnerables que també ho són, la gent amb drogodependències, etcètera, perquè òbviament aquí hi ha altres casuístiques associades, però que el confinament també dispari les addiccions?
Sí, i segurament ja està començant a passar i és una de les coses que ens preocupa, que evidentment el consum de tòxics, aquells que estiguin a l'abast, el consum d'alcohol, també moltes vegades aquestes noves addiccions comportamentals, el joc patològic a través d'internet, són fenòmens que probablement aniran en augment aquestes properes setmanes i això també és un tema que cal tenir en compte. Les addiccions forma part de la salut mental, és a dir, que els problemes d'addiccions també són problemes de salut mental i, de fet, tant el pla director i el consell assessor que és el pla director del Consell Nacional de Salut Mental i Addiccions.
Sí, però vosaltres ho distingiu precisament perquè en siguem conscients, no? Suposo.
Bueno, i perquè clàssicament, diguem històricament, havien sigut dues xarxes que funcionaven en paral·lel però separades, no? Però ja des de fa uns anys estem amb una integració de tot el que és els dispositius d'atenció específica als trastorns addictius i dels dispositius de salut mental, i estem en aquest procés d'una manera molt clara.
I quin pla d'acció esteu treballant, doctor, des de l'administració, sobretot com a president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, li pregunto ara, eh? De cara a aquesta fase 2, que en diem de nova normalitat, però normalitat no la tindrem ni en termes de salut, ni en tema de tranquil·litat, ni en tema socioeconòmic, perquè tot d'aquí hi haurà totes les derivades que ara estem comentant, no?
Sí, estem posant en marxa justament tot un grup de treball d'experts de com organitzar i estructurar bé tota aquesta resposta, tot aquest suport emocional i com estratificar bé, perquè la gran majoria de gent, també en aquest sentit vull enviar un missatge de tranquil·litat, la gran majoria de persones sotmeses a totes les situacions excepcionals per les que estem passant, de por al contagi de la malaltia, d'incertesa del futur, de por a la mort, de les circumstàncies d'aïllament lligades al confinament, etc. La gran majoria de persones respondran d'una manera totalment adaptativa, adequada, i poden tindre alguna situació puntual de malestar, d'estrès, d'ansietat, però que això no representarà cap problema de salut mental per a aquestes persones, i això serà la gran majoria de persones. Ara, és veritat que hi haurà una minoria de persones que poden, i aquelles més vulnerables i aquelles sotmeses a factors de risc més grans, que sí que poden desenvolupar trastorns mentals,
sí.
I això és molt important poder-ho detectar d'una manera precoç i intervenir d'una manera precoç a través de tota una sèrie, diguem, de mecanismes d'intervenció en crisi, de resposta justament al que és el trastorn per estrès posttraumàtic. Disposem avui en dia d'eines psicològiques molt estructurades, molt manualitzades i amb professionals formats per donar resposta, la resposta adient amb aquest tipus de patologies que aniran apareixent.
Aquell qüestionari que ja estem omplint per saber com tenim la salut mental en aquests moments, si estem patint aquest estrès posttraumàtic, si estem excessivament angoixats, que es va posar ja a disposició a través del portal de salut, per saber, us està donant dades interessants?
Sí, absolutament, i la gent l'està utilitzant molt, i la veritat és que, perquè això no només serveix de test per valorar com tenim la nostra gestió, el nostre propi estat de salut emocional, sinó també que s'ha establert 4 nivells de gravetat, amb el qual es donen indicacions molt clares, tant a eines com per poder millorar els nostres propis recursos, com també com a on dirigir-se en funció, diguem, del resultat d'aquest test, no? Per tant, és una eina, que jo animo la gent en que la faci servir.
I és un test molt ràpid, és un test que es resol amb res.
Sí, exacte.
I a vosaltres us dona molta informació.
A vosaltres ens dona molta informació, i a més a la persona que està fent servir el test també l'orienta, no només per saber com està, sinó que en cas de necessitat per saber cap on dirigir-se.
Doctor Joan Veguer, segur que no serà l'última vegada que parlarem amb vostè. És el director mèdic del Centre de Psicoteràpia de Barcelona, de Serveis de Salut Mental, i també és president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut. Que tinguem bona salut i respirem fondo, omplim aquest qüestionari, si us plau, us ho diem sempre, perquè hi arribem a temps quan presentem cap de nosaltres cap símptoma d'estrès que requereixi la vostra atenció. Una abraçada, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.